Doncs toca presentar el conferenciant d'avui, que jo estic... Vaja, no és que estigui convençut, em consta que molts de vosaltres el coneixeu, i alguns de vosaltres fins i tot personalment, i miro especialment per aquí davant. I doncs, com sabeu, el Xavier Melloni i Ribas, nascut a Barcelona el 62, és jesuïta, antropòleg, teòleg i fenomenòleg de la religió. Diverses immersions a l'Índia li han permès posar en contacte elements de la mística hindú amb la cristiana. És membre de la Companyia de Jesús i estudiós d'exercicis espirituals de Sant Ignasi de Loyola, i al mateix temps un ampli coneixement de textos de les diverses religions. En la seva tasca com a acompanyant espiritual integra elements de diverses tradicions. En l'àmbit acadèmic docent, el senyor Melloni és membre de Cristianisme i Justícia, professor de la Facultat de Teologia de Catalunya i també és professor de l'Institut a l'Institut de la Teologia Fonamental de Sant Cugat. S'està al centre espiritual La Cova de Sant Ignasi a Manresa. En l'àmbit literari, com a escriptor i editor, és membre del Consell Editorial de Publicacions Periòdiques, entre les quals es troben Manresa, una revista d'espiritualitat ignasiana, i Dialogal, una revista de diàleg interreligiós. És autor d'assajos entorn de l'espiritualitat, la teologia, el diàleg interreligiós i la mística comparada. En ell es representen els seus fonaments teòrics i exercicis d'aplicació. Té publicats una quinzena de llibres. El darrer coautor és Déu sense Déu, del 2016, i a propòsit d'això, com ja sabeu els que veniu aquí assistint, just a l'entrada, una col·laboració de la llibreria La Temerària, i trobareu, doncs, si no la quinzena, forces dels seus escrits. Per acabar aquesta introducció, jo tenia aquí una cita que he recollit d'una enquesta que vam fer, d'una entrevista de fa un any a La Contra. El silenci no és l'absència de soroll, sinó l'absència d'ego, que em semblava particularment escaient, però la canvio per la seva autodefinició que m'acaba de confessar en primícia fa uns minuts. Diu, soc un aprenent de ser humà. Amb això us deixo simplement un recordatori de telèfons mòbils. Apreguem encaridament que els tanqueu i fins i tot, si poguéssiu, doncs, ni veure'ls. I simplement també afegir que la col·laboració del senyor Melloni, com totes les que s'han fet fins avui, són amb caràcter absolutament altruista i sense cap altra finalitat que divulgar un pensament, divulgar unes idees i compartir-les. Per tant, gràcies per la vostra presència i deixo la paraula al senyor Melloni.
Moltíssimes gràcies per aquesta invitació, per aquesta oportunitat i oferiment de compartir algunes consideracions o reflexions sobre quelcom que estem veient que necessitem més i que ens costa més del que pensem. Ho desitgem, però no tenim prou eines per realment entrar i penetrar i endinsar-nos en això que anomenem silenci, que és una forma molt ampla i molt oberta de dir moltes coses, com anirem articulant al llarg d'aquesta presentació. Si s'escaigués, segons el temps que duri la meva intervenció, faria al final una estoneta de silenci, perquè no té més sentit parlar del silenci sense fer silenci, i en tot cas, si després hi ha ocasió de compartir alguna cosa, doncs la farem. De tota manera, jo també tinc hàbit de començar sempre amb un moment de silenci, i això és el que us proposo ja des d'ara. Per mi el silenci cada cop més està sent una manera d'estar en les coses que permet cravar un llindar. O sigui, tot està aquí, però no ens n'adonem. El que està aquí ho necessitem i el que necessitem ja està aquí, però no ens n'adonem. Perquè estem més entretinguts en els continguts de les nostres vides, tot allò que ens entreté i ens, a vegades també ens angoixa, ens preocupa, ens agita, i la preocupació per l'immediat, que per altra banda requereix, com éssers de supervivència, estar amatents a el que ens envolta, ens priva de donar-nos de quelcom anterior al mateix contingut que és el continent, el que ens conté. En aquest moment podem estar atenent el que ara estem parlant, perquè hi ha una sala contenint-nos, hi ha una cadira sostenint-nos, hi ha uns llums il·luminant-nos, un micròfon que funciona, i això permet la nostra atenció. Hi ha moltíssimes més coses que permanentment ens sostenen, però la nostra implicació i la nostra agitació en allò que creiem que depèn de nosaltres ens pertorba de tal manera que no tenim estat interior a donar-nos de que hi ha permanentment quelcom molt més ample que possibilita en aquell moment la nostra mateixa existència. Si som capaços, o quan més siguem capaços de viure la nostra existència lligada a l'essència, és a dir, lligada a la font d'on emana l'existència nostra i l'existència de totes les altres coses, aleshores es crea aquesta espaiositat que aniré a poc articulant o intentant explicar de què es tracta. És a dir, estem continguts en una immensitat que ens desborda per tot arreu, però entretinguts en els continguts no ens perdem el continent. La nostra immediatesa en la relació amb els objectes, amb les persones, amb les accions que hem de fer, de tal manera ens prenen que constrenyen el nostre espai i som arrossegats per la immediatesa d'allò que en aquell moment hem de resoldre, i en lloc de generar energia en allò mateix que actuem, la desgastem i per això acabem esgotats al final de la jornada, no? I necessitem quasi una mica neuròticament els caps de setmana, perquè hem creat una societat molt dual, molt escindida, entre una feina que ens desgasta, uns caps de setmana que a vegades els tenim i moltes vegades no els tenim, on intentem recuperar-nos per tornar-nos a desgastar el dilluns a primera hora o segons feines o professions que cadascú tingui en altres moments del dia, no? I això és perquè hem creat una societat molt complexa que té coses molt maques i molt nobles, i no hi ha dubte. Jo personalment sóc optimista respecte a la comprensió de l'evolució de l'espècie humana, però també hem entrat en zones de gran perill, i jo crec que el perill més gran és no aturar-nos per adonar-nos del que estem vivint, per assaborir-lo i també per reorientar-nos cada vegada en l'acció més adequada, en la resposta més adequada d'allò que cal fer, en un moment en què són tants els inputs que rebem contínuament que no se'ns permet aquest espai que ens regeneraria si el cuidéssim. Per tant, quan parlo de l'espaiositat del silenci em refereixo a una distància que hi ha entre nosaltres i els objectes que ens envolten, les coses, entre nosaltres i les nostres relacions, també complexes i múltiples, i més i ara amb el mòbil encara les hem multiplicat immens, el mòbil i les xarxes socials i tot això. Tot això ens afecta d'una manera que potser no reflexionem prou en el tipus de relació que es crea i en el tipus de tensió que també exigeix de nosaltres una immediatesa de relació, i per tant l'espai entre nosaltres al mateix temps que s'extén perquè creix la xarxa de relació, al mateix temps es constreny perquè no tenim l'espai necessari per gaudir-ne de cada una dels vincles que establim a través d'uns mitjans que es multipliquen, i per tant exigeixen molta més atenció en detriment d'una qualitat d'atenció en el que ens requereix. Una relació, l'espai també en relació amb nosaltres mateixos, amb tot això, qui som nosaltres, des d'on actuem, qui és el que relaciona, qui és el que actua, qui és el que es mouen els diferents subjectes, i també una relació, un espai que s'obre entre nosaltres i aquell que anomenem Déu o allò que anomenem transcendència, segons les diferents obertures o percepcions que un tingui d'aquesta dimensió última que les diferents tradicions religioses anomenen d'una manera o una altra, i que després d'un dèficit, diguem-ne, de negació d'alguna forma d'aquesta dimensió, ens adonem que si no la recuperem hi ha quelcom molt important de l'ésser humà que queda letalment tocat. No? Estem ferits de mort si no cuidem aquesta dimensió última, que s'expressa de diferents maneres i que ha requerit probablement tot aquest temps de purificació, que jo és com entenc l'ateisme. L'ateisme és una crisi una purificació per la fe, per comprendre a Déu d'una altra manera, no infantilitzant com de vegades ho havíem cregut, no? I havíem de travessar per aquest temps de purificació, de transformació, per reprendre una nova relació amb aquesta font última que les religions teistes anomenen Déu. Però això ho deixaré pel final. Començo per l'inici. El silenci crea una espaiositat entre nosaltres i les coses. Coses tan simples com el vestit que portem, els bolsos que tenim, que si comencem a comptar la quantitat de coses que portem, queríem sorpresos de com hi ha tantes coses aquí, doncs hi són, els tenim. Com les coses que potser aquesta tarda abans de venir hem comprat o no comprat, el que ens trobarem a casa quan entrem només a obrir el rebedor, doncs els quadres, gerres, catifes, llums, làmpares, mobles, tots els subjectes, objectes que hi ha al voltant nostre, que hem multiplicat d'una forma abundosa en l'anomenada societat del benestar, que després hem vist que aquest benestar també ens crea molt malestar, perquè per benestar, el preu del benestar és molt desgast d'activitat als que treballen i genera, a més, el contrari, que és l'atur, que és la manca de treball. O sigui, un contrast d'hiperactivitat per una banda, hipertreball d'una banda i manca de treball per una altra, per una absoluta desorganització de la nostra acció referida, en aquest cas, a la creació d'objectes. Crear una relació de silenci entre nosaltres i l'objecte consisteix en prendre consciència de la quantitat de coses que diàriament disposem i que no ens n'adonem perquè la immediatesa o el donar per suposat que les tenim ens priven de gaudir-ne de cadascun d'elles. No? I la multiplicació de coses que disposem, com en les relacions, com diré després, va en detriment de la qualitat d'allò que gaudim. Necessitem passar per temps de carència per adonar-nos de la importància de les petites coses que conviven amb nosaltres cada dia i que per tenir-les en tanta abundància no ens donem l'espai per gaudir-les. Des del matí quan ens aixequem, no? Podem escollir, obrir el nostre armari i escollir entre bastants vestits per què vestir-nos. Ens aturem algun moment de vestir, d'agrair que hi hagi aquesta camisa, aquesta falda, aquest pantaló, aquest collar, aquest jersei, que pugui escollir el color, la textura, la forma, que un dia pugui estar d'una manera, un altre dia vestir-me d'una altra, segons com em trobi. La quantitat de persones que hi ha al darrere d'aquests teixits que ens han arribat, que en aquest moment poden venir de la Xina, passant per Singapur, o estan fets a Terrassa, a l'altre temps venien d'aquí al costat, de les fàbriques d'aquí al costat. Avui en dia han fet un llarguíssim recorregut abans d'arribar al nostre armari. No? Anem al lavabo. Podem posar exactament la temperatura de l'aigua que ens agrada, més freda, més calenta, en funció de l'estació en què estem, allargar-ho, escurçar-ho, sabons, la quantitat de xampús diversos que no hi caben probablement. No? Tot això és legítim, seria legítim, si tinguéssim la capacitat d'agrair-ho. Però si és per una mena d'acumulació compulsiva, de tenir més i més i més, per no gaudir d'allò que tenim, hi ha algú en nosaltres que està excessivament distret i excessivament escindit entre nosaltres i la relació amb les coses que portem. aleshores, com no omplim la qualitat de la nostra relació amb les coses, les suplim amb augment de quantitat. I quan no tenim la quantitat perquè hi ha crisis econòmiques o perquè perdim la feina o per qualsevol raó que disminueix l'entrada econòmica, ens sentim angoixats perquè hem posat en la nostra relació amb les coses deixar-nos omplir per elles que no està en la cosa, està en el vincle que nosaltres establim en cadascuna dels que han nascut els subjectes amb els quals ens relacionem. No? Aleshores, a més, hem admès que vivim en una societat desigual, on uns vivim en una sobreabundància, entrem en els nostres supermercats, és que ni inclús la imaginació més exaltada podria imaginar la quantitat de llets que hi ha, o la quantitat de desodorants, o sigui, de qualsevol producte hi ha una diversitat increïble. Diu, tot això és necessari? Tot això ens fa més persones? Tot això ens fa més feliços? Tot això ens fa més capaços de compartir el que tenim amb els que no en tenen? Però no només per categoria i per raons ètiques morals, que també, sinó per raons de pura connexió amb la realitat. Estem desconnectats entre un abundó que no ens satisfà i una escassesa d'una grandíssima altra part de la nostra població que no en té, i no sabem com sortir d'aquests circuits perquè l'escassesa ens provoca ansietat, ens provoca pànic, perquè hem substituït la qualitat de la relació amb els objectes per la quantitat. Els antics d'aquesta sala recordaran, bueno, probablement temps de carència, segons la postguerra inicial, però al mateix temps la simplicitat dels jocs, la simplicitat de les joguines, que probablement donava molta més alegria i joia i capacitat de cocreació amb allò que se'n regalaven, que en aquest moment joguines sofisticadíssimes que regalem als nostres nens, fills o nets, pensant que els farem feliços. I a vegades, jo ho he vist perquè tinc nebots, i davant d'una joguina de reis, d'una cosa, d'un mecano supercomplicat, elèctric, i amb, doncs el nen amb el que es va quedar jugant era amb la caixa de la joguina, no? El que més li va agradar va ser la caixa, no? Tot l'altre ni on tenia, ni ho necessitava, ni, i a més jo crec que no ho va utilitzar mai, no? La caixa és el que li va agradar, no? La caixa es podia posar, podia sortir, es podia... Què ens passa, diguem-ne, no? Que això, a més, no ens està generant necessàriament més, com dèiem, més plenitud, sinó una inèrcia d'acumulació que està trabada en no detenir-nos, en no donar un espai en aquest distanciament per observar només una ampolla d'aigua, que potser alguns o bastants de vosaltres en aquest moment, de vostès, perdó, potser tenen en el seu bolso o important, no? Ens detenim al moment d'obrir, quan tinc set, a agrair, en aquest cas a la casa Broncales, que hagin embotellat això, també fet el circuit, que ha fet, hagi pogut anar a comprar i que puc veure una aigua que és sana, que em treu la set i que la puc tapar quan vulgui i tornar a prendre. La pèrdua d'agraïment només de veure aigua d'una ampolla per al moment que tinc set ens va creant en nosaltres una necessitat d'immediatesa que, quan no tenim l'objecte que pensem que necessitem, ens crea ansietat i exigència. I a la mínima, que no és com voldríem, o que no té el gust que hauria de tenir, o que no la trobem perquè en el supermercat aquell dia no ha vingut, aleshores ens empipem. Estem malalts. Malalts d'ansietat, malalts de dependències. Perquè això, aleshores, posem en els objectes la nostra llibertat i la nostra quietud, que ve d'un lloc molt més anterior, que no està en l'extroversió que a nosaltres provoca l'objecte en qüestió. Recordo, justament, ja que s'ha mencionat en la presentació, que vaig anar la primera vegada que vaig a l'Índia, jo visc a Manresa, mig visc a Manresa, estic ara en un altre lloc també, teníem un garatge que pujava amb la persiana del garatge a mà, diguem-ne. No? Bueno, i a la tornada de l'Índia havíem connectat un mando automàtic i, apretant des de lluny, apretava pues ja, ostres, quina meravella, no? En lloc de sortir, fa fred a l'hivern, fa calor, el, bueno, tot el que faciliti la, el mando, no? I en aquell moment em vaig adonar. Bueno, vaig agrair molt, no?, que algú hagués instal·lat, que el bé que s'estava, no? Però vaig pensar, el dia que dongui per suposat que el mando ha de funcionar i la porta s'ha d'aixecar, i en lloc d'agrair-lo ho exigeixi i m'empipi, aquell dia hauré perdut la llibertat i aquesta porta anirà en contra meva en lloc de ser una ajuda, no? Perquè exigiré que un mando obri allò que abans feia i que feia tranquil·lament. Haver perdut la capacitat, perdre la capacitat d'admiració i la capacitat d'agraïment fa quedar enganxat en allò que aleshores, en lloc de posseir-lo tu, és allò que et posseeix en a tu. Quantes coses pensant que, entre cometes, posseïm, de fet, ens posseeixen. I deleguem a les coses allò que estarà al servei de la nostra vida, no perquè nosaltres quedem depenent de quan hi sigui, quedar atrapats en l'aparent necessitat que tenim d'allò quan, de fet, deixem de tenir-la. I no és ni tan greu, ni tan dramàtic, ni tan difícil. És tot bastant més simple, però ens hem creat una sèrie de necessitats innecessàries que, de fet, el que creen nosaltres és progressives dependències i progressiu soroll, perquè tot això, la necessitat genera soroll, la necessitat genera ansietat, l'ansietat genera acció, l'acció, i tot això són moviments, molts d'ells inútils, a la recerca d'una substitució de quelcom que està dintre i no en les coses. Per dir-ho així, el signe de que la nostra relació amb les coses és l'adequada, el silenci, que és la consciència entre jo i la cosa, és que s'obre un moviment de gratitud respecte a cada cosa que disposo, un moviment espontani de gratitud. La gratitud genera llibertat respecte d'allò mateix. Ho tinc, molt bé, no ho tinc, també està bé. Si en lloc de gratitud hi ha exigència, ja no tinc llibertat, tinc dependència. I després això genera fruïció. Fruïció mentre tinc, de gaudir-ne d'allò que en aquell moment estic, i capacitat de substituir-ho o de contenir-me si en aquell moment aquella cosa ja no hi és. Gratitud, llibertat, fruïció. Bé, podríem traslladar això d'una manera diferent, però no tan diferent respecte de les nostres relacions. Ja no són objectes, sinó són subjectes, l'altre com a subjecte. Però moltes de les nostres relacions no són de subjecte a subjecte, sinó que són de subjecte a objecte, perquè converteixo a l'altre en un objecte de la meva necessitat. I quan sobre l'altre projecto les meves necessitats, no deixo que l'altre sigui altre, sinó que és el resultat de les meves projeccions. Quan ja anticipo la resposta del que se me dirà, és que no hi escolta. I si no hi escolta, és que tampoc hi ha silenci. El silenci genera un espai permanent de novetat que fa que l'altre se'm reveli no tal com jo penso que és, sinó tal com l'altre és, que sempre és molt més enllà del que jo pugui pensar, imaginar o preveure de la meva projecció sobre ell o sobre ella, no? I potser un dels signes més grans també per discernir si hi ha espaiositat en la nostra relació o estem tan enganxats que l'altre s'ha convertit en part de mi i això genera tot aquest joc d'una banda de dependències i també de rebutjos, perquè jo mateix que ens tenim massa a prop també ho rebutjo perquè no m'agrada la dependència que es genera, i aleshores hi ha unes relacions molt conflictuoses i molt complexes de situar, perquè ens falta aquest silenci que permet que l'altre sigui altre, que jo també sigui jo mateix, i des de l'espai que es genera en una relació no plena de soroll, sinó plena d'escolta, aleshores es produeixen relacions creatives, guaridores, transformadores, nodridores per l'un i per l'altre, en lloc de tot un altre tipus de relació que ens va desgastant, que ens va fatigant, que ens va irritant. I un dels signes de si hi ha silenci o no hi ha silenci, és a dir, tenent per silenci aquest espai d'escolta i de no contaminació de l'altre, és el grau de judici que hi ha sobre l'altra persona, si parlem d'una relació més estricta, o en general sobre les altres persones, les moltes relacions que tenim. Si ens adonem, estem contínuament jutjant els altres. Jutjar, quin és el problema del judici? El problema del judici, primer, és que ens col·loca en un lloc desigual, perquè quan judiquem, nosaltres estem a la veritat i mirem a l'altre, en general, el malament que fa, o el que no arriba a fer. En aquest judici ens estem col·locant en un lloc de superioritat, però d'isolament, perquè estic sol, l'altre no hi és. L'altre estic obligant-lo a que es someti en l'espai que jo li dono perquè sigui el que jo penso que ha de ser. Això és un terrible soroll a la relació perquè en mi hi ha una violència de constrenyiment sobre el que l'altre ha de ser i l'altre se sent terriblement violentat perquè només hi cap en el lloc que jo li poso. Si no se sent judicat, censurat, aconsellat, però en aquest sentit. I això genera una fatiga en la relació que prové de la no escolta que hi ha perquè permetre que l'altre sigui l'altre i no allò que jo espero o crec que necessito que l'altre sigui. Perquè el que més necessitem de l'altre és que l'altre sigui l'altre i no la repetició del que jo penso que ha de ser. Perquè si és la prolongació d'allò, no, l'única que creix és la repetició de mi mateix, diguem-ne, no? I això produeix molta, en el fons, molta solitud. Quan l'altre és l'altre, en la irrupció de la seva novetat i la seva alteritat, és el que fecunda la nostra diferència i en aquesta diferència és quan es produeix veritablement, diguem-ne, la relació. Per tant, hi ha com un recorregut que va del judici al respecte. El judici és obligar l'altre que sigui com jo penso que ha de ser. El respecte és deixar que l'altre sigui com és, però no n'hi ha prou tampoc amb el respecte, perquè el respecte, bueno, respecte al judici ja és un pas més, però el respecte requereix encara un pas més profund que justament només de fet ve donat pel silenci, que és la veneració, arribar a venerar l'altre per allò que és i no per allò que espero, desitjo, necessito, crec que necessito que sigui. Venerar-lo és considerar que la seva irrepetibilitat és inesgotable i que en l'altre hi ha una profunditat a la qual jo no accedeixo i que només es revela quan el deixo ser. Mentre l'obligo que sigui allò que jo volgués, no es podrà revelar perquè està constrenyit per la pressió que estic, la meva mirada, la meva paraula, la meva actitud, constrenyint a l'altre. No? Quan del judici passem al respecte i del respecte arribem a la veneració, aleshores es dona una transfiguració de la persona i, per tant, de la relació que es genera. Això només és possible per una qualitat d'escolta, que és a dir, d'obertura, perquè l'altre dipositi en mi el regal del seu ésser, que no és el que jo espero o desitjo que sigui, sinó el que realment l'altre és en la meva vida. Quan això ho apliquem a la parella, als fills, a les amistats, als pares, però també en obertura, en la dimensió ciutadana, a la dimensió política. Quin, el gran problema que tenim en aquest moment en aquest país és la manca d'escolta. No ens escoltem perquè projectem uns i altres els nostres prejudicis i cadascú, a més, creu que té raó perquè des de si mateix cadascú no podem saltar al lloc d'on estem. El no ser que aprofundim en un lloc comú que ens transcendeix a uns i als altres i es genera un espai de reconeixement, que de fet és el que busquem, ser profundament reconeguts, però recíprocament reconeguts. I en la reciprocitat del reconeixement es dona una espaiositat, una amplitud que no té quan es dona el constrenyiment i la mútua violentació, perquè sempre és mútua, a més. Desigualment mútua, però mútua. Tercer àmbit. El primer és nosaltres amb les coses, el segon és nosaltres amb les persones, la qualitat o la presència del silenci és per la desplaçament del judici a l'acceptació fins a la veneració, però hi ha un previ en tot això, que seria el tercer moment, no? En tot això encara no hem entrat en nosaltres mateixos. Hem parlat de les coses exteriors, hem parlat de les relacions, però qui és el que relaciona amb les coses? Qui és el que relaciona amb les persones? Qui és aquest jo que és el punt de partida immediat, però que mai, quasi mai podem arribar a posar en qüestió perquè no tenim el temps necessari per com fer la mirada cap a dintre, no? I preguntar-nos si allò que surt de mi, de quin lloc de mi surt el que està, la reacció que estic tenint, el pensament que s'ha donat, l'emoció que en aquell moment m'arrossega, la capacitat de preguntar-se per la font dels meus pensaments o per la font de les meves emocions o per la font de les meves reaccions és una de les claus més importants del que en aquest moment la societat comença a adonar-se. Aquesta pregunta per nosaltres mateixos. Qui és el que en aquest moment està dient aquesta paraula, està cometent aquesta acció, està emetint aquest judici, està emetint aquest sentiment? És una pregunta que no és fàcil, perquè estem tan arrossegats en aquell moment per l'emoció, la reacció, el pensament, que no tenim capacitat per mirar-nos a nosaltres mateixos des d'abans. Podríem dir que nosaltres som com una gerra que es va movent durant tot el dia. I aleshores l'agitació doncs, camina, diguem-ne, amb el moviment de mateix de la gerra. Quan ens aturem, la gerra està quieta, però l'aigua de dintre continua movent-se. I l'aigua de dintre no s'atura quan un vol. Nosaltres podem aturar la gerra, però l'aigua té una inèrcia que depèn d'una llei diferent de la nostra voluntat. Per això fa que quan intentem fer silenci, pensem que el fer de quedar-nos quiets o entrar en meditació ja comportarà un silenciament intern, i de sobte el que ens adonem és de la quantitat de moviments interns que no són fàcils d'acallar perquè té un altre ritme el nostre magma psíquic i mental. Però si som capaços de romandre en silenci sense tocar la gerra, d'estar més estona quiets, l'aigua s'anirà pacificant i aleshores apareix encara un tercer moment, i és que les partícules que hi han dipositades en l'aigua de la gerra s'aniran dipositant a poc també a la base, aniran caient per si mateixes, i aleshores l'aigua adquireix una transparència, no perquè l'aigua estigués bruta, sinó perquè l'aigua estava remoguda, però la quietud de l'aigua i la dipositació progressiva i posterior de les partícules en el fons és un procés de silenciament que no és immediat, però que quan som capaços de sostenir-lo, aleshores hi veiem a través de la mateixa aigua que no veiem quan estava agitada. La majoria de les nostres reaccions i moviments són a través d'aigua bruta, d'aigua tèrbola, no perquè estigui bruta, sinó perquè està agitada. La brutícia és una acumulació de partícules exteriors. Si trobéssim, i això cada cop és més necessari, espais, un espai de silenci al matí per començar el dia i un espai de silenci a la nit abans de dormir, on poguéssim prendre consciència d'aquest jo que comença el dia i d'aquest jo que acaba la nit i poguéssim adonar-nos d'allò que ens ha... Al llarg del dia ens passen tres coses. Unes coses passen, unes altres coses ens passen i unes altres coses ens traspassen. Les coses que passen, probablement ni les recordem, ja han passat i ja està. Les coses que ens passen deixen a nosaltres algun tret i al final durant el dia ens ven, m'ha passat, m'han contestat malament, m'han donat aquesta notícia, això ens ha passat, ens ha tocat més a prop. No? Però hi han també coses que ens traspassen, no? Que toquen quelcom més essencial de nosaltres. Si ens adonéssim al final del dia de les coses d'aquesta diferenciació de coses, però poguéssim arribar a localitzar això que ens ha traspassat i li donéssim la qualitat d'atenció perquè allò que ens ha succeït ho puguem reconèixer i integrar, aquest jo constrenyit que actua i reactua en funció de la immediatesa del sentiment o de l'emoció del moment o de la reacció d'un jo que se sent amenaçat, ho fes a la defensiva o a l'ofensiva, tindria molta més qualitat de reflexió i de consciència, perquè en allò que cada dia, el dia, diposita en nosaltres, creés en nosaltres una capacitat de transformativa, perquè al final és per el que hem vingut en aquesta terra. No? Per què existim? No? Per esdevenir la plenitud que ha estat sembrada en nosaltres. Cadascú de nosaltres és una llavor irrepetible, i una llavor que creix en l'entorn en el que estem sembrats. Si les coses que ens arriben només les suportem o reaccionem amb elles perquè ens fan mal i ens irritem contra aquest mal i simplement contraataquem, no es produeixen transformacions. L'únic que es produeixen són desplaçaments. No? I anem desplaçant-nos d'un lloc a un altre, anant cap a el que ens agrada i evitant el que ens disgusta, que és una agressió natural, però no és suficient per l'ésser humà. L'ésser humà es fa en allò que viu, però en la consciència d'allò que viu i en la transformació del que ens advé per reconvertir-lo i retornar-lo d'una forma renovada, d'una forma transformada. Però això no és possible si no deixem en el dia a dia, perquè una jornada és un microcronos, és una unitat de temps que conté tota una vida, cada dia naixem i cada dia morim. I 24 hores és la gran metàfora de tota una vida. Si cada dia despertéssim, no?, amb tota la novetat que el dia ens donarà, perquè de fet cada dia és irrepetible, no hi ha cap dia igual que l'altre, perquè cada instant és inèdit. No? El que fem en el dia depèn de la nostra resposta en allò que ens advé. I si ens troba disposats en el dia que neix, i al llarg del dia estem en aquesta obertura, les coses que venen i que van, en lloc de simplement fregar-nos, rosar-nos, passar-nos, ens traspassen i al traspassar-nos ens transformen, i la persona que al final del dia ha viscut amb consciència i pren consciència d'allò que el dia li ha donat, ha viscut tota una vida en un dia. I la persona que va a dormir no és la mateixa que s'ha despertat. I si això cada dia prenem consciència de la quantitat d'impactes, que són molts els que arriben diàriament, la qualitat de les nostres relacions, la qualitat dels nostres pensaments, la qualitat de les nostres emocions van guanyant en profunditat, en amplada, en perspectiva, en descentrament, perquè nosaltres anem adonant-nos que nosaltres no som el centre de les coses, sinó que nosaltres només som testimonis d'una vida que contínuament està esdevenint-se a tot arreu, que nosaltres veiem des de la nostra perspectiva, però que l'altre veu des de la seva i l'altre des de la seva, i en lloc de disputar-nos o de competir entre els espais i els territoris, coinspirem la vida humana, o sigui, inspirem conjuntament l'anhel de ser, l'anhel d'existir, l'anhel de coexistir, el jo acorralat, amenaçat i precipitat, d'un jo distret, d'un jo acumulatiu, d'un jo que amb ansietat respon perquè se sent només supervivent, per la qualitat d'atenció i d'escolta d'aquesta aigua que al llarg del dia, al final del dia, pot recuperar la seva transparència originària i identificar allò que s'ha anat depositant en la gerra, en el receptacle que on és, va deixant a nosaltres rastres irrepetibles de l'ésser que en nosaltres es manifesta en la seva individualitat i en la seva particularitat, que és el que som cadascú de nosaltres. Un ésser que és l'existència completa, que es desplega en les consciències individuals que som cadascú de nosaltres per recrear i transformar contínuament aquesta existència que fem entre tots i que teixim entre tots. Per tant, som molt més del que pensem, molt més del que sentim, molt més del que ens imaginem. Però si no ens donem aquest espai d'anterioritat per contemplar el que succeeix a nosaltres i des que succeeix a nosaltres el que succeeix en la vida de la qual som partíceps, aleshores anem diguem-ne, desaprofitant, no?, la nostra existència. Per això el silenci és, diguem-ne, la condició de possibilitat per donar qualitat, creativitat i possibilitat a tot allò que nosaltres ja delatem, però que si no atenem, doncs se'ns perd d'alguna manera pel camí. Tot això ho diem en un temps en què relativament nou, fa només 5 anys, probablement no hi hauria una conferència sobre el silenci. Són paraules emergents avui en dia també en les escoles fins i tot, i en altres llocs es parla de la interioritat, es parla en l'empresa fins i tot de mindfulness, paraules que inclús en tot el tema del coaching. El coaching és pura direcció espiritual, laica, però direcció espiritual en definitiva, no? I això aplicat en espais laics que abans eren impensables. Per tant, hi ha una consciència de que aquesta dimensió anomenada espiritual o intangible l'hem de conrear, perquè si no naufraguem, no? Naufraguem com a persones i naufraguem com a cult, com a civilització, no? Estem al punt d'un gran esclat, de confrontació d'ideologies impossibles i incompatibles, o en l'oportunitat de portar l'espècie humana a quotes superiors, diguem-ne, de consciència i de qualitat de vida per a tothom. Però per això necessitem aquest espai que, per altra banda, només depèn de cadascú de nosaltres, perquè igual que ningú pot respirar en el nostre nom, menjant el nostre nom o dormint el nostre nom, ningú de nosaltres pot fer silenci en nom nostre. O el fem o no el fem. I som responsables de la nostra qualitat de vida i la nostra qualitat de vida, a més d'altres elements, però en quant a qui ens atany és aquesta suspensió de l'activitat, suspensió del pensament, suspensió del sentiment, per observar-lo des d'una anterioritat que permet resituar-nos. Però dic tot això, que en aquest moment s'està... són com més receptius per adonar-nos que ens va la vida, ens va la vida en el conreu d'això, es dona en un context de, d'una banda, de secularització de la societat, on l'element religiós, d'una manera, per certes coses, retrocedeix, però, per altra banda, per l'emergència de les religions en el món, del que s'anomena el diàleg interreligiós, i de certes religions que en aquest moment, com l'islam, no?, que són com molt beligerants, almenys certes formes de l'islam, i que ens descol·loquen perquè no pensàvem, ni els millors analistes del segle XX, que parlaven d'una societat progressivament secularitzada, inclús progressivament atea, resulta que hi ha un retorn de la religió de formes, algunes, inquietants, no? Què és això, no? Què vol dir? On apareix el fenomen religiós i a què respon? Les religions, originàriament, han acompanyat a les cultures com a principi de transcendència, no? Com a principi de mirada cap a l'absolut. Però també han donat unes creences molt restrictives, molt constrenyides, que servien per agotar molt un espai. En un moment en què d'una banda hi ha una pluralitat religiosa i per altra banda hi ha un ambient de secularització, quin és el lloc de la religió en la nostra societat? No? Bé, per mi, el més important de les religions és el que la seva paraula conté, és la capacitat de relligar, d'aquí religare. Relligar amb aquesta profunditat silent de les coses, que en algunes religions, o que cada religió modela a través d'una creença, perquè la creença és una forma, i com les formes necessitem, perquè de fet ens reconeixem per les formes que tenim, no? Ara mateix he pogut saludar alguns perquè conec el vostre rostre, i la forma del vostre rostre ens fa reconèixer, no? Per tant, en el món de les formes, en el món, necessitem també creences que donen a cada religió una forma determinada. Això potser sigui necessari o ha sigut necessari en un temps i potser continuarà sent en el futur per a alguns. Però també s'està donant un procés de maduració de les religions on, entenent que cadascuna d'elles configura la creença a partir del seu radi cap al centre, en la mesura que s'aprofundeix l'experiència religiosa, la forma és més prescindible perquè on apunta és a la profunditat d'allò a la que va dirigida. Les religions tindran lloc a la nostra societat en la mesura que es facin silencioses, en la mesura que allò que donguin als seus creients i als altres unes pautes de profunditat que diguin que al mateix temps que mirem aquest Déu que és el totalment altre, aquest Déu al mateix temps està en la profunditat de cadascú de nosaltres. Perquè Déu, quan diem Déu, de què estem parlant exactament? És una paraula molt clara i alhora molt equívoca, perquè espontàniament podem posar un ésser superior que vetlla per la totalitat, però que no és la totalitat, perquè si vetlla per la totalitat, ell i la totalitat són dues coses diferents. No? I això no pot ser Déu. Déu i la totalitat, si Déu és Déu, Déu ha de ser també la totalitat. Per tant, per Déu, Déu no es pot distingir de la totalitat. El que vull dir és que quan a més profunditat vivim la nostra existència, més contacte immediat tenim amb aquest fons que sosté i que anomenem Déu, però que no està... Sí que està en el més enllà, però on està el més enllà, sinó en el més ençà? Déu no està allà, perquè allà on? Allà d'on? Aquest allà que diem no és la profunditat de l'ençà? Quan diem Déu, el situem en el cel, no? El cel d'on? Si la Terra és esfèrica. A dalt? Si a dalt és a baix, i a dalt és a baix, no? I a dalt, a baix és a dalt, no? Els anglesos tenen una, bueno, i altres llengües tenen una distinció, distingeix entre sky i heaven, no? Cel, el cel físic i el cel espiritual. Quan diem Déu està en el cel, de quin cel parlem? No és el cel una dimensió, un estat prístin, un estat de silenci, la profunditat del silenci que està aquí mateix a la Terra? L'altra banda, la fulla, nosaltres som aquesta banda de la fulla i tendem a buscar Déu fora de nosaltres, no? Aquest Déu transcendent. Sí, Déu és molt més que nosaltres. Està en el radical més enllà, però al mateix temps Déu és la profunditat última d'allò que nosaltres som. Déu no està allà, sinó que Déu està a l'altra banda d'aquesta cara. I com puc superar aquesta cara d'aquesta? No puc separar, no? I si inclús ho separo, torna a haver-hi dues cares, torna a haver-hi un sol paper, diguem-ne, no? Déu per nosaltres és l'altra banda de l'altra cara d'allò que som. Per tant, el més enllà que busquen les religions i que expressen d'una forma espaiosa i mítica en l'enllà, en la profunditat mística, és l'ençà d'allò mateix que vivim. És a dir, aquí mateix està la plenitud del que és. Aquí mateix. Però en l'altra banda que no veiem. I com accedim a aquesta altra banda? Silenciant-nos. I en la profunditat d'allò que és, d'allò que ens fa ser, estem en l'origen de les coses que són, que és el que les religions anomenen Déu. Això no treu, es diu ara en el diàleg interreligiós i sobretot en les religions orientals, que la onada és el mar. Això, inclús hi ha un llibre escrit per un monjo cristià, amb aquest títol, La onada és el mar. No? És a dir, la onada que s'angoixa buscant allò que és, resulta que se n'adona que ella mateixa forma part del mar que busca. No? I és la identitat entre l'onada i el mar. Que és tot el procés de silenciament que es dona quan un pren consciència de que allò d'on procedim és la mateixa substància de Déu. D'una banda, però quan l'onada s'aixeca, i veu davant seu la immensitat blava que hi ha davant seva, seu, diu, oh, tu. I aquest oh, tu extàtic de les religions, de lloança, de goig, de... És també legítim, perquè l'onada és el mar, però hi ha molt més mar que l'onada. I al mateix temps, què és l'onada sinó part d'aquest mar? Inseparablement. No hi ha mar sense onada i no hi ha onada sense mar. Quan això no és una idea, sinó que és una experiència, quan tots els nostres moviments en quant a onada es fan des de la consciència de ser mar, quina qualitat tan diferent hi ha en tot això que fem, esperem, anhelem? Què ens pot veritablement angoixar si ens sabem ser mar, ola d'aquest mar? Què ens mancarà si es desfà la nostra forma? Es desfarà en el mar que som, no? No es desfà la forma, però no la nostra substància. I això no és referit només a la nostra últim alè, el que anomenem mort, que és un canvi de forma, sinó a cada instant estem rebent la forma i cada instant l'estem perdent. Si som capaços de viure dient hola allò que ens ve i amb la mateixa irrupció de la novetat que ens ve, podem ser capaços de dir també adeu, o sigui, deixar-lo anar, desprendre'ns, això ens fa sobiranament lliures, sobiranament lúcids, sobiranament compassius, perquè la nostra manca de compassió sempre és per un excés de por, no tenim espai pels altres perquè tenim masses pors que ens constrenyen i no hi ha espai d'amor perquè el contrari de l'amor és el temor, i en canvi si tenim, no vivim en el nostre en estat contínuament de temor de tantes coses que ens constrenyen, sinó que ens sentim formar part d'aquest moviment continu que a través de nosaltres s'expressa, la qualitat de la nostra existència es transforma. Però això és impossible si no deixem espais quotidians, diaris, per conrear aquest silenci on, en lloc d'identificar-nos amb les coses concretes, percebem el continent que conté els continguts específics que moltes vegades ens agiten, constrenyen, ens anticipem, recriminem, etc. Les coses més importants de la vida, biològica, són d'ordre diari. Dinem diàriament, podem passar algunes vegades alguns dies sense menjar, però el cos ho acusa i comença a afeblir-se. Dormim diàriament, també podem passar alguna nit sense dormir, però si no dormim les hores que calen, el cos ho ressenteix immediatament. I tot el tema d'higiene, salut, tot el tema del moviment de canvi de líquids i de neteja. La salut, la higiene també és d'ordre diari, almenys de canvi de líquids i de substàncies. Doncs el conreu del silenci, si volem estar espiritualment desvetjats i espiritualment disponibles, hauria de ser també d'ordre diari. Tan important i implacable com és la son, el menjar i la higiene. Banys de silenci, espais de silenci, temps de silenci, diaris, perquè la nostra vida no sigui soroll, sinó que sigui signe, sigui símbol, siguin portes, siguin significats a desxifrar. Però per això ens ha de trobar disponibles, no? Receptius, espaiosos. No? Ara aquí a l'entrar, he vingut una mica abans i he quedat meravellat de les dues exposicions que teniu, des de la Josep Maria Subirats a dalt, i després aquesta exposició d'aquí a l'entrada, que és preciosa, amb un títol que m'ha sorprès, no? Les inquietuds del silenci, es titula. I són unes plaques, unes construccions, m'ha semblat, de fusta i d'altres elements, exquisites, exquisites. Hi ha molta contemplació en aquests quadres, en aquestes figures plàstiques d'aquest escultor o pintor que les ha fet. No? M'ha sorprès que digués les inquietuds del silenci, no? Perquè són quadres molt, són imatges molt pacífiques, no generen cap inquietud. No? Probablement, i aquesta és la meva interpretació, és perquè el silenci no vol dir immobilitat. El silenci no fa les persones passives i impàvides i atontades. El silenci desvetlla profundament. El silenci fa encara molt més lúcid i molt més adequada la nostra acció, la nostra paraula i el nostre pensament. Per tant, el silenci està ple de quietud, però al mateix temps està ple de moviment. És font de creativitat. Per tant, conrear el silenci no és per fer-nos persones adormides, sinó al contrari, persones molt despertes, molt desvetllades, no? que són capaces d'interpretar i de recrear i de transformar la nostra quotidianitat i les tasques que cadascú tingui, siguin familiars, siguin cíviques, siguin polítiques, siguin econòmiques, on cadascú està enviat d'alguna forma. Bé, voldria terminar, porto una hora parlant, fer un momentet de silenci i després farem, si voleu, algunes ressonàncies o qüestions que tingueu. Us convido a que poseu una mica, és a dir, que traieu les coses que puguin caure's, que no tingueu que estar sostenint res, sinó que tingueu les mans lliures, no disteses, una certa verticalitat, o sigui, no massa repenxingat, sinó sense tampoc forçar, no? Però una mica la columna en vertical. En principi aniria bé que les cames estiguessin en paral·lel, no una sobre l'altra, però cadascú després es coneix i sap quin cos té. Prenem consciència de l'espai que en aquest moment el silenci ha possibilitat. Prenc consciència de que hi ha hagut un jo tota l'estona que ha estat escoltant, que ha estat ressonant. Escolto l'espai interior d'aquesta ressonància. Aquest espai interior capaç d'acollir cada cosa que m'ha fet fer. De manera que l'acció o la paraula que neixin de mi brollin de la ressonància d'aquest espai interior. I la immensitat d'aquest silenci està sempre disponible en el nostre interior. del nostre silenci depèn la qualitat de la nostra vida. Puc distingir ara que sóc receptacle del contingut que hi ha en el receptacle que sóc. Puc distingir els pensaments o els sentiments o les sensacions. I observar-les des d'un altre lloc. Està més estona, però això és feina de cadascú i de cadascuna. I no es requereix res. Només una cadira, un coixí, una banqueta o un arbre i el temps, la fidelitat a un temps diari per donar la benvinguda al dia que ve o acomiadar-se i desprendre's del dia que ha acabat. No? I si això ho integrem a la nostra vida, es va creant una altra manera, una altra manera d'estar, una altra manera de rebre les coses. I la gran esperança, jo crec, del nostre temps és que això cada cop és més evident per més gent. Jo crec que és la gran bona nova del temps, del moment present. Doncs si hi ha alguna ressonància, més que preguntes, perquè sobre això no hi ha massa a preguntar, què podem preguntar? És viure-ho, vull dir que no hi ha cap pregunta a fer, sinó és entrar, diguem-ne, no? Però bueno, tot i així, jo diria que més que preguntes crec que són més ressonàncies, però el que vostès vulguin, aquí em tenen una estoneta fins que veiem que és el temps adequat. Vostès mateixos.
Bona nit.
Bona nit.
Jo tinc una pregunta que és com una reflexió. Per què aquest temps de silenci que s'està despertant entre la gent laica, sobretot, no ha sorgit d'una acció de les religions, sinó de la pròpia gent?
No. Bueno, és una bona pregunta, no? Jo crec que les religions com a institucions estan massa entretingudes en uns ritmes, en unes inèrcies, a transmetre una doctrina. Sembla que, o sigui, la nostra religió en concret, per ser, bueno, quan dic nostra em refereixo aquí, al nostre país, sobretot sobreabunda el catolicisme, no? Sobretot, no? Si haguéssim un país islàmic faria una altra, potser altra resposta, però bueno, també es podria dir el mateix per elles, no? Diria que el problema de les religions instituïdes és que estan massa, o sigui, tenen una estructura que tenen que preservar i una doctrina que sembla que l'experiència religiosa passa a través de la doctrina i al final acaba sent una cosa molt mental, diguem-ne, no? I no s'adonen que al darrere de tota doctrina hi ha una experiència i que el millor que poden donar les religions són l'experiència i després cadascú hi elaborarà la seva pròpia manera de comprendre-ho. Però jo crec que hi ha una majoria d'edat que a les tradicions religioses els hi costa acceptar que s'està donant, no? I que cadascú ha de saber desprendre's, que no vol dir deixar-lo necessàriament l'altre, però sí refer-ho o reconvertir-lo segons la pròpia consciència i les pròpies paraules. Jo crec que és el propi. Hem necessitat la secularització per... Hi ha una frase de Rilke que a mi m'agrada molt, d'un poeta txec, que diu: malgrat nosaltres, Déu madura. No és que Déu maduri, els que madurem som nosaltres, Déu està igual, diguem-ne, no? Però qui madura és la nostra imatge de Déu, no? Aleshores, jo crec que en general les institucions religioses els hi sembla que han de continuar custodiant una, i acompanyant i interpretant, i això en lloc de... Bueno, ofega, i aleshores hi ha molta gent que se sent constrenyida. Aleshores, o a través d'altres religions o a través d'un temps de secularització, descobreixen que allò que diuen les religions no és que sigui fals, sinó que és insuficient. És insuficient, perquè si no esdevé experiència, això no nodreix, no? I després, quan esdevé experiència, cadascú la crea o recrea de les maneres que honestament sent. Però això a la institució li fa por, encara li fa por. No sé si responc suficientment.
Sí, sí, moltes gràcies. Jo tenia una resposta, no? Perquè parlo per la meva experiència. Jo fa uns anys que he despertat a l'espiritualitat, però sense passar per la religió, perquè he sigut sempre no creient, des de molt jovenet. I la meva reconnexió amb Déu, diguem-li, o amb el tot, o amb l'univers, oi? No m'ha sorgit d'un contacte i una fe amb una religió concreta, no? Sinó que m'ha nascut de dintre i per això era la meva pregunta, no? Em desperta curiositat, però com jo sé que hi ha molta gent que està despertant a l'espiritualitat sense passar per les religions.
Sí, les religions, jo espero, hi trobes gent que és molt oberta, molt més del que potser ens pensem. O sigui, jo crec que el futur de les esglésies seran... podrien ser espais de silenci enmig de la ciutat, però despullades, no? Simplement espais de silenci. I cadascú recrea aquest espai des de la connexió profunda que fa amb allò. Aquí teniu unes ermites preciosíssimes, no? Bueno, que de fet en part s'estan recuperant. A vegades es recuperen, no aquí, com a elements culturals, però encara és insuficient, perquè la cultura ja és un pas, però hi ha una dimensió espiritual que va més enllà estrictament de la cultura, no? A mi em sembla que una de les... a Holanda, a Escòcia i tal, algunes de les esglésies s'han convertit en supermercats o en discoteques, el qual és una aberració, diguem-ne. No perquè, és a dir, perquè no donen allò per la qual hi ha una església, que és un lloc de connexió. Les esglésies són llocs de connexió amb la transcendència, interpretades d'una manera determinada, no? En quin grau de possibilitat podríem esperar en el futur, que jo crec que és el futur de les religions, no? Donar temps i espais no saturats d'interpretació, sinó saturats d'aquest silenci que obre i que es custodia per possibilitar, enmig de la ciutat, aquests espais de transcendència. Jo crec que hi ha persones dins de les tradicions religioses que ho veuen, que va per aquí, i altres que els hi costa més. No sé si...
Sí, li volia fer una pregunta. Per aquí.
No et veig, perdona.
Aquí a l'esquerra. Quina diferència tindríem entre aquest silenci de què em parla i el que seria la meditació? On està una cosa i on està l'altra?
No, estan al mateix lloc. No hi ha cap diferència. Són noms per dir el mateix. No, quan dic... és a dir, a veure, quan parlem silenci... Silenci, molt important. Silenci no és mutisme, El mutisme és un absens, és un isolament i un segrest de la paraula. Quan dic silenci, em refereixo al silenci del discurs mental, però d'un silenci que està ple de contingut, però d'un contingut que sobrepassa el contingut mental. Per això anomenem silenci. Però no és silenci en el sentit la frase que em sembla que es deia, no? Silenci és absència d'ego, no absència de soroll. Per tant, tots els processos meditatius són camins cap al silenci, però un silenci entès com silenciament de la ment per atrevessar un llindar que està ple de presència, de contingut, però que no és el contingut mental el que veurem. Totes les formes de meditació són llindars cap al silenci. Que pot tenir paraula, el silenci pot tenir paraula, però és una paraula que neix des del silenci, no des de la pròpia paraula ja construïda.
Hola. Jo penso, jo ja tinc una pila d'anys, i sempre m'ha interessat qui sóc, d'on vinc, on vaig. I penso que tinc bastant la resposta ja. I això em fa molt feliç. I ha sigut a través del silenci, que jo no sóc de silenci, perquè sóc una persona activa per dins, per fora, per tot allò sóc bastant nervi, bastant energètica, que diguéssim, i bastant dispersa. Però aquest Déu, que jo he pujat en una religió doncs, catòlica, sempre l'he tingut a la meva manera, no a la manera que m'han anat donant. Jo ja era molt joveneta que la meva germana deia tu ets una excomulgada, perquè jo anava contra de moltes coses que es creien en aquell temps. Soc d'abans de la guerra, eh? I em penso que he arribat a una conclusió que sóc llum, que vinc de la llum i torno a la llum. I això em fa molt feliç i em dona molta pau.
Aquesta paraula excomunió és una paraula forta, no? O la mateixa no creient. De què som creients i de què no som creients? No? Són paraules molt equívoques, no? Merleau-Ponty, bueno, un filòsof de francès dels anys 20-30, deia la gent em considera ateu perquè la meva percepció del sagrat és diferent, no? Sí, jo crec que l'ateisme és un procés de maduració del procés espiritual, diguem-ne, perquè un molt ateisme ha estat ateu d'una determinada imatge de Déu, però d'aquesta dimensió última qualsevol persona mínimament oberta a la vida no pot sinó, diguem-ne, com profundament obrir-se, no? I postrar-se davant del gran misteri de l'existència. Però certes imatges que hem fet de Déu ens han infantilitzat o han subjugat o s'han manipulat i llavors molta gent s'ha fet ateu. Però justament el temps que vivim no és un temps d'ateisme, és un temps de post-teisme, de post-ateisme. El que hi ha en aquest moment és molt ateistes, però no ateus. No? La diferència entre l'ateista i l'ateu és que en l'ateu hi ha una negació agressiva, necessàriament agressiva, perquè potser també el Déu que s'havia construït també era un Déu agressiu, i per tant, agressió per agressió, doncs uns i altres. No? I després d'aquest temps necessari en el procés, diguem-ne, de l'evolució de la consciència religiosa, hi ha un temps de post-ateisme que no té la duresa de l'ateisme, sinó que pot negar unes determinades imatges de Déu, però no nega que hi ha una dimensió profundament intangible i anomenada, podem dir, espiritual, que no esgota ni l'ateu ni el creient, perquè ens sobrepassa tant a uns com a altres. Com ho anomenem? Doncs amb profund respecte. No? Per tant, la excomunió avui en dia és impossible. Com podem estar excomulgats de la comunió contínua que fem permanentment amb l'ésser, no? És impossible estar excomulgat, no? Perquè la nostra comunió és permanent, no? I llavors, el problema de les religions ha estat que fent cotos, no? De creences, que qui no creia la interpretació determinada que una religió fa, ja no és creient. És creient d'una altra manera. I al final la creença es manifesta en la qualitat de vida. I quina és la qualitat de vida essencial? Per mi és molt simple. O sigui, per mi, les persones es distingeixen no entre creients i no creients, sinó entre persones obertes o tancades. Quina és la diferència? Una persona oberta se sent permanentment rebent la vida en mayúscula, però també la vida, les manifestacions de la vida en minúscula, rebent en actitud d'obertura i donant-se, entregant-se, rebent, o sigui, entregant allò mateix que està rebent, que de fet això està en el ritme respiratori, no? Cada vegada que inspirem estem rebent la vida en totes les graus de profunditat, des de la més immediata, que és l'oxigen, a l'última invisible, que és l'existència mateixa, no? Qui irrompeix en cada inspiració. I amb l'exhalació ens lliurem. Qui viu així té les claus de la vida i pot, a més, admetre qualsevol creença interpretada com una manera d'obrir-se al permanent ritme de la vida, que és desplegar-se per rebre, lliurar-se per donar. I l'altre, el tancament, és jo posseixo la veritat, jo posseixo la negació o l'afirmació, el que sigui, i llavors la pròpia existència és una violència contínua a tot el que m'envolta. I una persona aparentment creient molt tancada és una profunda increença, perquè en el fons no està oberta al gran misteri que a través de la seva creença proclama. És molt... O sigui, les coses són al revés, de fet, eh?
Sense deixar mai d'estar dintre el misteri, eh?
Clar,
primer hem d'acceptar el misteri.
Absolutament, no és que no el podem deixar, el misteri ens constitueix. Hi ha una cosa molt bonica, la diferència entre l'enigma i el misteri és que l'enigma és allò que es pot desxifrar, és l'indesxifrable, una vegada desxifrat, doncs ja està, s'ha acabat l'enigma. El misteri és l'inexhaurible, quan més el descobreixes, més misteri hi ha per descobrir, perquè la descoberta del misteri et dona més capacitat per descobrir més misteri, i el misteri encara, misteri en sentit més ple de la paraula, no? La meravella, allò que no pot ser dit en cap paraula, pensat en cap pensament, sentit en cap sentiment, perquè és la font del pensament. Hi ha una Upanishad, un text meravellós que diu: allò que les persones adoren és... No, diu, allò per lo qual el pensament pensa i no allò que pensem, és allò que les persones adoren i no el que veritablement... Allò és el que veritablement és i no el que les persones adoren. Allò que respirem i no... No allò que respirem, sinó allò per lo qual podem respirar, és el que veritablement ens sosté i no el que pensem que és, no? És a dir, és una anterioritat permanent que desplega més capacitat de rebre realitat. Per tant, vivim immersos en el misteri. Però aquest misteri és intel·ligent, aquest misteri és càlid, aquest misteri és dinàmic, aquest misteri és creatiu, i és això, on ells som, ens movem i existim, eh? Diu Sant Pau. És exactament això, no? O sigui, les religions ja ho diuen, però ho diuen descodificadament o massa codificadament. S'ha de descodificar el que diuen, no? Si ho prens literalment, és constrenyit. Si tens les claus d'interpretació, aleshores no, ja ho diuen, però diuen un llenguatge que s'ha de reactualitzar 2000 anys després. Totes les religions són mil·lenàries. Cada generació té la responsabilitat de descodificar la seva religió perquè sigui realment relligant, perquè realment porti el cor del qual la religió proclama, no? Amb les paraules que són significatives per a aquella generació. Això és un risc? Clar, és que viure no és un risc. Des de que sortim del úter de les nostres mares estem en estat de risc, però també estem en estat de meravella, en estat de gratitud, no? I això genera unes possibilitats que de fet és el que les religions haurien, i quan són autèntiques, conreen. Quan es constrenyen perquè defensar el seu territori, aleshores es fan perilloses. No?
Sí. A veure...
Perdó, on t'has...
Ah, aquí dalt. Dues coses. Una és el tema del sistema universal de funcionament de la societat, no? Està clar, al meu entendre, que la societat funciona contra tot aquest plantejament de que cadascú sigui capaç de reflexionar, no? Aleshores, aconseguir aquesta major felicitat per la capacitat aquesta individual, jo diria que és gairebé utòpica, perquè el sistema no t'ho permet. És a dir, des que et lleves fins que te'n vas a dormir estàs immers en un mar de confusió, de sorolls i de tot el que vulguis. Per tant, des del punt de vista aquest, jo dic,
és un exercici, com ha estat al començament, un exercici personalíssim. Només per fer personalíssimament. Però és clar, el sistema et desborda. Això és una primera cosa. Per tant, diria, hi ha camí perquè els qui tenen capacitat de fomentar això, i ara estic pensant en els pedagogs, en la gent que està amb la joventut. A mi el que em preocupen són les generacions noves. Jo ja marxo, per tant, no tinc massa dubtes. No? Però realment les noves generacions estan a anys llum d'això. Jo, almenys, la meva experiència amb els, diguéssim, els 15 nets que tinc, no? I quan parlo jo a privat amb ells, veig que bueno, no tenen ni idea ni sentiment de transcendència, ja tan sols, ni d'espiritualitat. No els hi parles ni d'esperit. No estan dintre d'aquesta ona, no? Llavors, jo, des del punt de vista de la pròpia companyia de Jesús, no? Jo, que he tingut relació, doncs penso, com caminem cap a aquest camí? Com caminem?
Gràcies per la pregunta. Cadascuna de les preguntes donaria per una llarga conferència, diguem, no? Perquè són qüestions molt boniques, molt, molt importants, que estan a flor de pell i que jo responc breument, però són bones, molt bones preguntes, no? I molt adequades. En concret aquesta... a veure, efectivament, el gran repte que tenim és la joventut i els que venen, no? Hi ha un gran avantatge, eh? No tenir l'aigua no existeix perquè tenim set, sinó tenim set perquè hi ha aigua. És a dir, no tenim anhel de Déu, no creiem a Déu perquè tenim anhel d'ell, sinó tenim anhel de Déu o de transcendència perquè la transcendència hi és, no? O sigui, en ell som, ens movem i existim permanentment. La cosa és com donem les eines perquè cadascú connecti amb allò que de fet som, perquè Déu, en el llenguatge ateista, no és una altra cosa d'allò mateix que estem vivint, és la profunditat del que vivim. Aleshores, és com donar profunditat o connexió amb els xavals. Que estan tot el dia amb les màquines aquestes o totes aquestes coses. Bueno, és un gran repte. A veure, en les escoles, en concret, ja que fes referència als jesuïtes, però també en altres escoles, després d'uns quants anys d'una certa impàs de no saber fer catequesis o pastoral, semblava una cosa, diguem-ne, carca, o semblava que era excloent per uns i altres no, llavors vas fer ètica o es van fer compromís social, el qual està molt bé, però al principi de transcendència tampoc passava. Vull dir, van ser anys que no sabia com gestionar aquest tema. Bueno, doncs des de fa un temps s'està descobrint que el millor regal que pot rebre una criatura al llarg d'uns anys que passi a qualsevol escola, però bueno, ja que parlem de les nostres, doncs en aquest moment això s'està implementant, és que tastin la fondària inesgotable del silenci cada dia. I per tant es comença amb un quart d'hora de silenci a totes les aules, cada professor, el de mates, el de biologia, inclús el de gimnàsia, el que sigui, doncs, té durant un quart d'hora, els nanos donant-li unes petites eines perquè comencin a prendre consciència de que estan vius, de que estan en una aula, però el col·le no deixa de ser un constructe d'una societat que ha inventat un sistema per transmetre uns coneixements, que el professor és un senyor que es posa allà però que no és més que un ésser humà com ells, una mica més, que els precedeixen una mica més anys de suposa de coneixement i de saviesa, però que connectar amb aquesta interioritat que ells són, no que tenim, sinó som interioritat, no? I quan un nano al llarg d'uns anys té les claus del seu propi ésser dins seu, li estàs donant les claus del regne. I això no és un contingut religiós específic, sinó que és un accés a aquest lloc que és intransferible, inviolable i permanentment disponible, no? Això jo crec que... I els nanos responen sorprenentment molt més del que es pensava, no? I s'està donant en un institut de Barcelona, institut laic, institut de públic, van fer una jornada de silenci. Només el detall en l'entrepà o bocata o el que sigui, o bovicà o el que sigui, del pati, del descans. només l'exercici de desembolicar l'entrepà que t'has portat o el plàstic que tens, mirar el que estàs prenent, mastegar-lo amb els ulls tancats, assaborir el gust del pa o del xocolata o del formatge o del dònut o del que sigui, i adonar-te que estàs assaborint qui és el que estàs assaborint, d'on ve el que estàs assaborint, què ha possibilitat que estiguis en aquest moment assaborint-lo. Quan això, un o més una vegada a la vida ho has copsat, la teva vida té un altre sentit per sempre. Si ho reforces, a més, doncs, si les claus de la profunditat estan en nosaltres mateixos, en la pròpia vida, no és una cosa que hem d'inventar, hem de tenir els recursos per poder connectar, però és molt més senzill que un catecisme, diguem-ne. Perquè un catecisme és una estructura mental, un supòsit, que si no els comparteixes no els entens, i en canvi la vida que està contínuament en nosaltres, si tens la capacitat de descobrir el que sosté la vida, jo crec que això un nano ho pot entendre molt més, potser, que nosaltres els adults. El que passa és que és veritat, estem en un sistema que no dona aquests temps, i el que manca és els tempos, no? Això és cert, que aquest és el gran repte que tenim. Sí, sí, sí.
Tothom de tot qualsevol religió pot anar allà a meditar l'estona, i que jo trobo que aquest espai, que si hi ha més del món, però és que hem de preguntar, no posar aquestes arretites, aquestes iglesias, sinó en llocs on la gent ecumènicament pogués arribar allà i
això. Doncs és exactament això. Jo crec que la ciutat del futur construirà espais de silenci, i els arquitectes de futur, igual que posen cuines, rebedors i tal, posaran en els apartaments del futur sales de petites habitacions de silenci en la societat del futur, perquè ens va la vida, vull dir. Per tant, anem cap aquí, i llavors, jo crec que les religions, el que se'ls demana a les religions, o el que jo, com a partícip d'una religió a la qual pertanyo plenament, crec que el que li demanem a les religions és molta generositat. O sigui, que siguin generoses, no? Que es desprenguin de lo seu per abraçar lo de tots, perquè no hi ha meu ni teu quan parlem del misteri. Hi ha un únic misteri que pren totes les formes, i que del que es tracta és de viure en aquest estat de receptivitat per acollir, i de desprendiment per deixar passar, diguem-ne. I si vivim així, serem un planeta savi, que és el que ens cal a tots. Vale. Thank you.